Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, benvinguts als oients de Mossega la poma en aquest episodi, el 645. Avui un episodi especial que tenim una mica unes hores no normals de quan enregistrem, una miqueta més tard, i serà dedicat a parlar del podcasting independent. L'estat de la qüestió del podcasting independent, fent una mica de repàs de la plataforma que fem servir nosaltres per generar el contingut i vosaltres per escoltar-lo. M'ho seguis. I per fer-ho no tenim en Marc avui, serà un dia tranquil, un dia relaxat, podeu fer feines, diguéssim, amb una certa, amb un cert risc, perquè no us alterareu, estareu tranquils, espero, i comptem amb dos magnífics amics i col·laboradors del programa. Dani, bones, què tal? Com estàs?
Bé, avui fent una miqueta el pirata.
Sí, tens l'ull així.
Sí, fent l'ull una miqueta
malament. Ja sé, bueno, el Dani el coneixeu, té el seu club de fans, ja has generat un club de fans dintre del club de Mosseguis. Sí, hi ha gent que t'aprecia un huevo, tio.
Doncs els fans i els no fans també.
Sí. En Dani té molts podcasts, té moltes produccions, perquè no para. I té, diguéssim, el seu de referència, que és Haciendo el Sueco, i en la versió catalana, Fent el Suec, que no és el mateix contingut, explica no. Coses diferents. I té altres més podcasts, diguéssim, derivats d'això. I a més, no només això, sinó que és una de les persones a l'estat espanyol que fa més anys, fins i tot més que Mossega la poma, que fa podcasting. Vale? O sigui que ha fet moltes coses. I l'altre amic que em fa molta il·lusió de presentar és en Xavi. Hola, Xavi.
Molt bones, Tomàs. Molt bones, Dani. Molt bones, Mosseguis.
Hola, Xavi.
Una cosa, Xavi, has dit el currículum tot del Dani, però t'has deixat una cosa, que els que som usuaris d'IA, d'una IA en concret, com és Eleven Labs, a més, podem fer servir la veu del Dani, vale?
Sí, és veritat.
Per fer cosetes, si necessitem. I això també és un què, eh? És un què, sí, i està dins del seu currículum.
Sí, és veritat, és cert.
Que vaig escoltar un anunci, a més, un amic em va dir, m'escriu un missatge, aquesta és la teva veu? L'escolto i, efectivament, i sí, és la meva. Ja t'han robat la veu. No, tranquil, no passa res. Vaig posar la meva veu a Eleven Labs.
Mm-hmm. Una altra veu que també és coneguda, que és la del Xavi, que té un podcast que parla de radioafició i d'aquí ve la nostra coneixença i la nostra amistat. I una comunitat molt maca al darrere, de comunitats també parlarem després, que es diu CQ en Freqüència. ¿Vale? Està molt bé, és un podcast. No té res a veure amb Mossega la poma, que fem tertúlies i tal. És un podcast molt treballat, molt preparat. El del Dani és més un daily passejant, diria jo. I que va traient temes que els que et seguim, Dani, ens interessen. I, bueno, no sé, potser perquè et conec, no? Però si no et conegués, em faria igual d'il·lusió a veure si ja has apunyalat el senyor de màrqueting, bueno, aquestes coses que et van passant. I el Xavi té un podcast molt ben treballat, molt ben produït, molt radiofònic, però és un podcast independent. I suposo que també acumula els anys d'experiència en mitjans de comunicació, on també ha tingut molt vincle. No és així, Xavi?
Sí, senyor. Però, a més, això que acabes de dir denota la grandesa del podcasting, que és que es pot fer qualsevol cosa. I et pots inventar formats i és super creatiu. I, a veure, jo en el meu cas intento també fer proves i a vegades fer tertúlies i a vegades fer ficcions i etcètera, etcètera, per anar provant, perquè és la llibertat del podcasting i al final el podcaster independent i el podcasting independent és això, és que no hi hagi ningú que et digui què has de fer ni com ho has de fer. Com a molt, quan ho has de fer, perquè la gent t'està esperant. Però a banda del quan, la resta pots fer i desfer i dona peu a una creativitat que jo crec que és molt important.
Sí, a més, a mi m'agrada molt com fas tu el podcast perquè, perdó, en cada moment agafes allò que millor et convé. ¿Vale? A vegades obres una sessió de StreamYard o de lo que sigui i tres o quatre parlem d'un tema i aprofites aquella mini tertúlia que hem tingut entre nosaltres i la transportes en el podcast. Altres vegades entrevistes algú perquè aquell algú és un expert en un tema que estàs parlant. Altra tires de IA per generar uns guions o unes veus que acompanyen un... Durant un temps ho vas fer molt bé. Hi havia una noia que anava dient coses i tu anaves complementant, com si fos un diàleg entre els dos o un complement entre els dos. Això jo crec que és una feinada ingent, o sigui, una passada de curro, no? Per després muntar-ho tot, que quedi tot precís. Vull dir que ha sigut molt imaginatiu a l'hora de tirar de recursos diferents per muntar un podcast que, com us dic, CQ en Freqüència, és un podcast... molt radiofònic, suposo per la teva amor a la ràdio de tota la vida, no?
Sí, a veure, al final la ràdio és el que ens ha acompanyat, com tu dius, tota la vida, amb la qual tenim, jo almenys tinc acostumada, la meva oïda la tinc acostumada a sentir la ràdio. Llavors, faig una mica allò que a mi m'agrada escoltar, a mi m'agrada que m'expliquin coses... que me les expliquin de diferents maneres. Si cada dia m'ho estan explicant en format tertúlia, per exemple, com fan ara les ràdios, que això és una cosa que volia comentar avui, que és també, a diferència del podcasting, on tenim tanta diversitat de temes i tanta diversitat de formats, etc, com el seu germà gran, diguem, que és la ràdio, ha anat perdent tot això. O sigui, ara tenim molt, molt pocs canals de ràdio, diguem, perquè tenim... les grans cadenes, sobretot fora de Catalunya. A Catalunya hi ha bastant més, perquè hi ha moltes locals, hi ha altres grups privats, etc. Aquí, per exemple, a Galícia, on jo estic, doncs no, has de tirar de l'autonòmica o de les grans cadenes. Però hi ha molta menys diversitat i, a més, els formats són molt iguals tots. Llavors, clar, trobem en el podcasting allò que ens falta a la ràdio. I com que la oïda la tinc acostumada a això, precisament, a que m'expliquin les coses de... Bé, des de... Jo he escoltat molta ràdio històrica, també. Doncs dels anys 60, dels anys 70, 80... Doncs al final és portar una mica al podcasting allò que a mi m'ha agradat sentir i que ara mateix és molt difícil de trobar-ho a les plataformes de ràdio. Llavors, jo ho entenc així i m'agrada experimentar amb això.
Hi ha un tema. A mi el problema que em passa amb la ràdio convencional és que m'ha cansat. Perquè tens tertúlies, tens format magazine i nocturns. Bueno, a part dels esports i alguna cosa d'aquestes. I d'aquí no surten perquè com estan molt pressionats pel rendiment, doncs aleshores sempre fan formats, diguéssim, com molt trillats i que saben que més o menys funcionen, etcètera, etcètera. Clar, tu trobar a la ràdio un programa com Roma Eterna, que és un tio que baixa... que té 150 capítols d'una hora i mitja cada un per parlar de la República Romana, és impossible trobar-ho a la ràdio. ¿Vale? Tenir diversos capítols que t'expliquen una història, com pot ser un true crime, no? Això tampoc ho trobes a la ràdio normal. A Catalunya tenim la sort de que hi ha certes coses que surten una mica d'aquest convencionalisme que cansa. Per exemple, RAC1, que precisament avui ha guanyat un Premi Ondas, perquè és un programa d'humor que surt una mica d'aquest batibull. Però sí que és veritat que si vols fer una cosa amb un format especial o dedicar molt, molt, molt de temps a un tema molt específic, a una ràdio convencional, no el trobaràs. I aquest és un territori del podcast. Ha sigut tradicionalment un territori del podcast independent i cada vegada més grans companyies o grans empreses de comunicació també s'han posat en el podcast per donar cobertura en aquest format. Per això trobes mitjans grans que utilitzen aquest format que només surten al format podcast, que no surt a la ràdio diària, per fer aquests temes, diguéssim, més diferents o amb formats diferents o de profunditat diferent, no? Però, bueno, l'audiència de Mossega la Poma viu o l'audiència som 500 friquis que ens agrada profunditzar en aquests temes i que no tenen cap problema perquè dos, tres, quatre tios es posin allà a xerrar durant una hora i vint, que hi hagi moments que els cansin, hi hagi moments que els diverteixin, accepten aquest joc. Vale? I això és el que no passa, entenc, en la ràdio tradicional o en el podcasting, que no és només el podcasting independent. Clar, penses al Dani, no? Fent el suec. Moltes vegades fent el suec és que ell surt al vespre a passejar el Rico i t'explica una aventura, vale? Una història o el que li ha passat avui. O el que... Ho dius, hòstia, això et pot interessar? Pues sí.
Sí. Però fixa't que...
Clar, a una minoria, No estem parlant... Els podcasts independents, les audiències són poques i amb els anys menys, perquè com tenim tants estímuls...
Totalment.
Però adoneu-vos d'una cosa, que l'efecte podcast és l'efecte podcaster. És a dir, hi ha una... En el podcast hi ha una cosa que no hi ha o s'ha perdut molt a la ràdio, que només potser aguanten una mica els programes de matinada, que és la connexió amb el, entre cometes, amb el locutor a la ràdio o amb el podcaster. Jo no sé vosaltres si teniu l'experiència d'enganxar-vos o sentir habitualment un podcast amb el qual no hagueu connectat amb el podcaster. Anar a un podcast pel contingut. I no sé si m'explico. És a dir, és molt difícil que tu siguis un oient assidu d'un podcast només pel seu contingut, mentre que a la ràdio sí que passa. A la ràdio tu pots sentir una determinada ràdio, un determinat programa als matins, per exemple, pel contingut, independentment de que el presentador sigui un o un altre. En el món del podcasting, per exemple, hi ha infinitat de casos en els quals s'ha canviat el podcaster i ha desaparegut l'audiència perquè no tenia connexió amb el podcaster. I en el vostre cas, ja estaves parlant, Tomàs, de Mossega la Poma, vosaltres, quan us poseu a parlar, nosaltres us sentim a vosaltres i ens aporteu dades de valor, ens aporteu contingut de valor, però nosaltres volem sentir el Tomàs, el Marc, el Dani. És a dir, us volem sentir a vosaltres.
Però bàsicament, ens acompanyeu. Bàsicament només sentiu el Marc.
Bueno, aquesta és una altra, no? Però independentment, i fins i tot, clar, dius, això que acabes de fer ara, en realitat el Marc no és el Marc, no és el Ludo, és el personatge del Marc.
Sí, i home, és, el i és Marc. un joc que hem establert sense premeditar aquesta lluita que perquè tothom sap que quan ell comença a parlar és molt difícil aturar-lo i canviar de tema és una lluita a espasa làser, vull dir, és molt difícil. Bueno, si no que t'ho digui el Dani ha estat programes, sí. Que només ha dit hola i adéu.
I adéu.
Més. Encara sort que el Marc se'n va uns minuts abans i li dono pas perquè ell i jo compartim les propostes, perquè el Marc no s'entretendrà per parlar de les propostes, ell està en otro nivell, m'entiendes? Bueno, total, que aquesta gràcia, aquesta lluita, els nostres oients ja l'entenen, perquè sempre ha sigut així i l'esperen així. Hi ha un altre tema, Xavi, i això és molt interessant. Els podcasters, com som de microformat i de microaudiència, el nostre nivell de bidireccionalitat amb l'oient és molt més alt. Nosaltres coneixem, tu, el Dani, jo, coneixem molta gent que són oients del programa. Vale? Vosaltres dos sou oients del programa. Per posar un exemple, vale? I estem comunicats, però coneixem el cine, tot l'equip d'expats que viuen a fora, coneixem el Birras, coneixem el... Que, per cert, avui no li he dit res. I, clar, comportava aquest, en el cap tot el tema del podcasting, no li he dit res, però el Rafael Jesús, quan parla de futur... Tenim una interacció molt més directa amb els oients que no, clar, les grans mitjans i les grans corporacions, perquè el volum d'audiència també és diferent i perquè ells poden fer participar un oient en un moment determinat, però no han creat vincle, vale?
Clar.
No han creat vincle. Que estaria molt bé els que ens estigueu veient ara per YouTube, per cert, vaig saludar a l'Enginy Works, bona tarda. Els que esteu ara aquí directe per YouTube i ens esteu escoltant parlant de podcasting, digueu-nos què penseu del programa o dels programes, què penseu del podcasting i ens ajudareu també a fer anar complementant la tertúlia.
També hi ha un tema important, és que no, normalment el podcaster fa un podcast perquè vol, perquè l'il·lusiona, és la seva passió, és el seu temps de lleure, podríem dir, i quan s'acaba el podcast o la gravació del podcast, el seu cervell encara continua pensant, mira, del proper podcast parlaré d'això, d'altres coses. En canvi, si te'n vas a la ràdio, són locutors que fan la seva feina, quan acaben de la seva feina, no els hi parlis de ràdio, no els hi parlis de res.
És que hi ha un altre tema molt important que a vegades no ho sembla, però és crucial. Nosaltres no vivim del podcast. Tenim feines, altres feines, i això ho fem a més. Per tant, no cobrem. No, no. Si perdem 100 oients o 5 oients, home, no et fa gràcia, però no ens va la vida. O sigui, pot més allò que ens ve de gust dir que no allò que hem de cobrar a final de mes. Per tant, les coses que diem, com ho diem, els temes que tractem, com els tractem, no tenim cap... Home, més enllà de l'educació i el bon saber fer, no tenim una espasa de Damocles professional a sobre.
I aquí és molt important el tema que estem d'aquesta comunitat, que sigui la comunitat també la que faciliti això i doni el suport necessari, perquè en el moment en el qual el podcaster té darrere un patrocinador, algú que li pot ficar mà a què dius o com ho dius, llavors el podcast deixa de ser dels oients, deixa de ser de la comunitat i és passa inclús... a ser el podcast de l'anunciant X.
Sí. Podeu, el Dani ha estat a la JPods, crec que pot complementar el que jo vaig a dir ara. Gent que són podcasters independents com nosaltres, que tenen projectes que volen monetitzar, volen comercialitzar, se'n van a les productores i què passa? No els hi compren. No els hi compren els projectes. Un tio amb un podcast que jo crec que està molt ben currat, molt ben treballat i és molt bo. I a més és un temari que queda per la posteritat, com és el de Roma Eterna. Uh-huh. Li va costar un huevo vendre el projecte. Right? O sigui,
I qui li ha comprat? Li ha comprat una productora que es dedica a fer aquest tipus de continguts, que es pot dir un podcast, que es dedica a fer aquest tipus de continguts evergreen en un moment donat. Vale? Tens aquí... Ara no sé si l'Escola de la Brújula està en Podium Podcast. Crec que sí, però no estic segur. Però fan un tipus de continguts que és molt adient per Roma Eterna, per exemple. I li dona, i ara li donen un suport, ells tenen un podcast de molta qualitat a la seva cartera, etc. Però és molt important, crec que després parlarem una miqueta d'aquest tema de la monetització i de les ganes que té la gent quan fa un podcast de monetitzar. I, clar, és crucial això que dius, Tomàs, de que nosaltres no vivim d'això. Una altra cosa és que fa falta un cert suport per poder fer créixer el podcast, per poder fer...
I mantenir-lo. Clar. Perquè encara que no sigui una milionada, i si vols podem fins i tot desgranar-ho una mica, però més que res perquè l'audiència, els oients que no fan podcast, que no són creadors de contingut, tinguin una mica en el cap els costos, ¿vale? Més allà del temps que podem dedicar, que òbviament no cobrem. ¿Vale? Has de pagar un hosting. Uh-huh. O te l'has de muntar a casa, com fa el Dani, sí, després de l'experiència de molts anys. No? Però bueno, has de pagar dominis, has de pagar, has de pagar hardware, micròfons, taules de so, estudis virtuals...
Eines de tot tipus...
Eines, ara la IA... Ens busquem molt la vida. Digues.
I atenció, que ho passem molt de llarg, però és el temps, perquè... El temps, dius, jo li dedico temps a fer una cosa, però aquell temps el podries dedicar a estudiar, a fer una altra feina que et doni diners, però no. Mm-hmm. Tu prefereixes dedicar aquell temps a portar a terme el teu podcast. I clar, jo crec que hi ha molta gent que no ho veu, que dius, jo estic dedicant un temps a fer un podcast que podia estar dedicant a fer altres coses amb un... Però jo decideixo invertir aquest temps en compartir. I hi ha gent que pensa, no, aquest ho fa perquè vol, per una part sí, però que li sobra el temps. Però no. És a dir, hem de tenir en compte que el dia té 24 hores i dedicar un temps a un hobby ajuda molt que els oients diguin, ostres, t'he escoltat, hola, què tal? T'envien un correu electrònic, facin els comentaris...
El feedback és molt important.
Molt important.
Sí, però no tant per... que t'ajudin a corregir o a millorar, que sí, sinó perquè tu et sents suportat. Perquè, en el fons, fem el que fem pel feedback. No ho fem per una altra cosa, vale? Crec jo, eh? Sí que és veritat que tenim un cuquet d'aquesta necessitat de comunicar o de compartir. Jo per exemple, sempre l'he tinguda. Quan he après alguna cosa i m'ha flipat, m'ha explotat el cap, hòstia, això ho vaig explicar, perquè jo vull que la gent ho conegui, perquè ho puguin utilitzar, que és una mica la base nostra. Vale? I un altre tema, Dani.
És un patró que es repeteix, eh? Perquè,
sí, total.
Simplement un exemple. Jo crec que va ser la setmana passada o fa dues setmanes, vaig sentir el nou treball, el nou disc de la Rosalía, per exemple. Em va flipar tantíssim, vale? Tant, que pensava, m'encantaria tenir un podcast per poder explicar tot el que estic sentint amb aquest disc i poder explicar-li a la gent, escolteu això, mireu aquí com puja, com baixa, com ens porta aquí, ens porta allà. Tenia ganes de comunicar-ho. I clar, no tens aquesta eina, vale? Que és el podcast. Quan un munta un podcast és una eina de comunicació, d'expressió, i moltes vegades se'ns queda curt. I vosaltres ho sabeu. Tenir un podcast que et permeti parlar d'una mica de tot és enorme. Vosaltres al Mossega la Poma ho teniu, perquè moltes vegades parleu de coses que l'altre dia em feia gràcia algú que deia, el dia que respecteu el tema del podcast, el tema que anuncieu, vale? Perquè al final s'acaba parlant, la vida passa pel Mossega la Poma. Vale? I és molt important això, tenir aquest punt.
El Quint, el Quint Tangai ens saluda també, ens diu que ens veu al mòbil i a la televisió. És molt curiós que més, no un ni dos, sinó bastants oients els veuen a la tele, cosa que, bueno, des que estem fent streaming, vale? Un tema que... i un tema, quan parlava el Dani del temps, que no us vull que se m'oblidi. Una cosa és el temps que dediquem a l'enregistrar, el temps que dediquem a la postpro, a pujar els àudios, a posar-los disponibles per l'audiència. Però hi ha un altre temps, que és el de recerca, de novetats, d'eines, de forma de fer, de canviar el workflow, el procés de creació, que aquest temps no, sembla que no, si no el veiem, però hi és també, vale? I ja no us dic, en podcast com el del Xavi, que toca totes les tecles i que té molts formats dintre d'un episodi, això vol dir que cada un d'aquells formats ha hagut de fer recerca per encaixar-lo i donar-li la pàtina d'un tot, vale? Abans de continuar, perquè tenim un guionet, anem a parlar del podcast independent de l'actualitat, si us sembla. Vale? Llenço dues idees. Una, el boom que hem tingut en els últims 5, 4, 3 anys, que hi ha podcast per tot arreu, la hiperfragmentació i la convivència de podcast que darrere tenen grans mitjans, encara que puguin tenir, entre cometes, l'apel·latiu d'independent, no ho són perquè darrere hi ha comercialitzadores o hi ha productores, vale? I coneixem exemples, que no vol dir que els productes que facin no siguin bons, eh? Però, per exemple, amb unes jornades com les JPod, que és de podcast independent, estava el Buenafuente. ¿Vale? Vull dir que és un senyor que no és ni el Xavi, ni el Dani, ni nosaltres.
És igual, però el Buenafuente...
Que no el critico, eh? No el critico.
No, però és que té ànima, d'independent. Fixa't que ell ha fet
com però, té uns, un, té, però té uns... Té uns uns contactes i uns mitjans que la gent del carrer no té. No ho dic, no ho critico, en aquest aspecte. No. Sí que sé que té ànima d'independent i per això ell va estar a la JPods i amb tot el dret d'estar-hi. No el critico en aquest sentit. Però em refereixo que som un món molt heterogeni on hi ha gent que no té un duro i fa el que pot o gent que pot comptar doncs, amb uns contactes i uns recursos que altres no. I el que sí que vull posar de manifest en el moment per parlar de l'estat de la qüestió és la hiperfragmentació que jo el que he notat que fa que sigui molt difícil incorporar nous oients a la teva proposta. ¿Vale? És extremadament difícil. I ja no dic nosaltres, que tenim la sort de que anem vivint de... Bueno, el cas del Xavi potser és diferent perquè ja fa menys temps i tal, però nosaltres vivim una mica de la comunitat i de l'històric. Vale? De la gent que ens ha sentit i ens ha vist i s'ha enganxat i som part de la seva setmana. No? Però jo penso en gent que comenci nova i com no tingui uns mitjans de promoció brutals, no sé com pot incorporar oients nous. No sé, poso això damunt de la taula perquè parleu una mica de l'estat de la qüestió.
Abans voldria fer un incís sobre el tema del Buenafuente. Va estar molt bé, va estar molt interessant que vingués, però també he de dir que dues coses. Una, va venir amb un format molt radiofònic, molt tancat, molt tradicional. Ell i el Mia Font es van seure a una taula i van portar a un entrevistador que feia preguntes i és un format molt radiofònic, és a dir, no un format de directe en què el que hauries de... Vaja, si fas un directe en públic, el més normal és que el públic et pugui fer preguntes. És a dir, un sistema molt, molt, molt tradicional, molt, 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 molt tancat. I per l'altra banda, jo que vaig escoltar dels seus primers podcasts que va penjar, o que més aviat la productora seva, no per ell, sinó la productora i a través de la cadena SER que penjaven els podcasts, un dels primers capítols ell va dir que els oients de podcasting com que no per ell no, com si no existien, que per ell era els oients de la ràdio, que el podcasting per ell no servia de res. Més o menys van ser aquestes paraules. I clar, jo quan vaig escoltar allò vaig deixar d'escoltar-lo. Vaig dir, estàs fent un podcast número 1 a tot arreu. I a sobre tens la forma de dir que tu al podcasting i els oients de podcast que no són importants per tu, vaja, no mereix
el però Dani, igual és el seu, però jo t'entenc, eh? Perquè sí, sí. Tu diguéssim, et va tocar el corazoncito, d'acord? No. Però en el fons ell és la seva proposta de format i el seu format.
Sí, sí. No, jo estic molt, molt bé, però clar, jo sé que és un innovador en el món de la ràdio i és molt, jo crec que és molt tradicionalista en el món de la ràdio, que li ha anat molt bé el tema del podcasting i s'ha aferrat amb això perquè, tot i que no, tampoc econòmicament no es pugui, tampoc ell viu d'això, però sí que és un recurs que té molt ara en compte. Però clar, des dels primers moments, ell era molt reaci a fer podcasting. Res, només volia fer aquest encís.
Mira, dues coses, bueno, diverses coses, ¿vale? Una, jo entenc, per exemple, aquesta forma d'adreçar-se a... als oients del Buenafuente, perquè em sento una mica identificat. Els que hem fet ràdio, hem amat ràdio, i per nosaltres, el llenguatge, vale? I la cultura del podcasting com a cultura audiovisual i com a instrument sonor i àmbit sonor, per nosaltres no difereix. La diferència és que un és on demand, vale? I l'altre no. Vale? Però diguem que la forma primigènia de comunicar i el llenguatge que s'utilitza és molt similar. ¿Vale? Llavors, jo entenc una mica aquesta qüestió de l'Andreu d'adreçar-se, de parlar dels oients de podcast com a oients de ràdio, perquè per ell són molt similars. I jo reconec que per mi una mica també. Jo crec que hi han... És difícil que algú que... escolta podcast, no li agradi escoltar un bon programa de ràdio i viceversa, ¿vale? I que un...
Però jo crec que no és així a tot arreu, Xavi. Nosaltres sí, per la nostra generació. Que, per exemple, m'acabo de donar compte d'una cosa que fa molta gràcia. El Dani, tu i jo hem treballat amb ràdios comercials. Que aquesta història no l'ha explicat mai, ara la vaig explicar així en primícia, ¿vale? El Dani sí, perquè va estar a Radio Club 25. Radio Club 25, no? Era aquesta
la teva. I Radio Barcelona també.
I Radio Barcelona. Tu també has estat amb diferents emissores, no, Xavi?
Emissores locals i a Radio 4.
I jo vaig estar a Radio 69, que és una ràdio d'Hospitalet, fent pràctiques, perquè abans d'estudiar informàtica, perquè jo vaig començar la meva carrera volent ser periodista i jo vaig apuntar-me a la Universitat Autònoma a Ciències de la Informació i Periodisme. ¿Vale? I vaig fer un any i pico, un any, gairebé dos anys. Després em va sorgir feina amb el món d'informàtica, vaig veure que els dos estudis no eren compatibles. I em van fer anar a fer pràctiques a Canal 69, a Ràdio Hospitalet, que jo feia de tio que estava al carrer quan em punxaven dels magazins matinals, que em deien, aquest dematí vés-te'n que vull que entrevistis prostitutes del Barça. Jo me iba con la unitat mòbil a entrevistar allà con el micròfon a les... Bueno, vull dir que venim tots tres hem fet ràdio. Ràdio 69 era una ràdio una mica de proves i piratilla, de l'Hospitalet, però bueno.
Ah, no, jo, Ojo, i jo a Ràdio 4 vaig estar fent les meves pràctiques, perquè jo vaig estudiar producció de mitjans audiovisuals i vaig fer les meves pràctiques a Ràdio 4, que ningú es pensi que estava allà fent de sintoniqui. No, o sigui, jo estava allà fent les pràctiques. Però veus com... Hi ha un...
Un nexe
d'unió entre la ràdio i el podcasting. I em sembla molt interessant això que estaves dient, Tomàs, de que això no és així a tot arreu. O...
La gent jove no s'ho mira així, Xavi. No,
no?
No. O molta gent que ara s'ha incorporat al món del podcasting no ve perquè són oients tradicionals. Hi ha una part que sí, no, segur. De la nostra generació estic segur que sí, perquè ens hem criat amb la ràdio, ¿vale? I l'altre dia et feia la conya en el grup de Telegram de Con Freqüència, crec que era tu, que et deia lo de goma espuma, goma espuma. Això només ho podem entendre nosaltres. Això no existeix ara, ¿vale? No existeix.
Clar, però perquè nosaltres no teníem podcast. Nosaltres només teníem ràdio.
I dos cadenes de televisió, moltes d'elles en blanc i negre.
Clar, però el que em refereixo és que aquests joves, un jove que avui en dia no escolta la ràdio, no ve d'aquesta tradició de ràdio.
Però està a YouTube, està a TikTok i està als Reels d'Instagram.
Però un jove que li agradi escoltar podcast, i quan dic podcast parlo de podcast, no videopodcast, podcast. Vale? D'agafar i posar-se els auriculars i anar-se'n a córrer escoltant un podcast és carn, jo entenc que és carn de canó de que li pugui agradar un programa de ràdio habitual dels que hem
però amat. Mira, un tio jove que escolta podcast, per exemple, fent running, saps per on comença escoltant podcast? Per gent que també fa running com ell i fa podcast. ¿Vale? Sí. I són ultra específics, ultra... molt, 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 molt de nitxo d'allò que fa ell, no? De l'entrenament per fer maratons, de no sé quantes, per no sé què. I així comença la gent jove a entrar al món del podcasting, sota la meva experiència, per el que jo he vist. Qui diu això? Pues gent que està vinculada als temes de cuina o gent que està vinculada a qualsevol tema que et puguis imaginar, ¿vale? Al making del que sigui o tal. Sí, avancem una mica. Això és una mica parlant una mica de l'estat... de la qüestió del podcasting. Anem a parlar de plataformes on la gent pot trobar el podcast i vull destacar-ne dues perquè em preocupen per com fan les coses i una d'elles en concret, si no les dues, per la seva intenció monopolística. I parlo de Spotify i d'Evox. I no sé, us deixo parlar. Després us dic jo el que penso, però us deixo parlar.
Xavi, comença.
Molt bé, doncs mira, començo jo que precisament jo amb el meu podcast de Cego en Freqüència està allotjat, el tinc en paral·lel, perquè el tinc doblat, el feed. Vale? Els que ens estiguin escoltant ja saben que això del feed de què va, vale? Igual que esteu escoltant el Mossega la Poma, doncs hi ha un feed que és on estan tots els capítols i que tu carregues a la teva plataforma o a la teva aplicació de podcasting, etc. Carregues aquest feed, que és el llistat, diguem, dels capítols, et subscrius a aquest llistat de capítols, etc. I allà estan els àudios. Jo tinc els àudios doblats. Els tinc, per una banda, a la plataforma iVoox i, d'altra banda, en el meu propi servidor. I ara us diré per què. Perquè, us ho dic ja. A iVoox... No hi ha un algoritme, però sí que és cert que si tens el podcast allotjat a iVoox, iVoox et dona més visibilitat. Vale? És diferent la visibilitat que té el teu podcast si tu estàs allotjat
en el món de la llengua castellana.
Sí, dins d'iVoox, em refereixo.
Sí, però fora, em refereixo, per exemple, els italians no tenen ni idea de lo que és iVoox ni ho coneixen. Els francesos tampoc. Els anglesos, els americans, els suecs, no saben lo que és iVoox. iVoox només té presència o té rellevància, millor dit, en llengua castellana.
Sí.
Ja sigui a l'estat espanyol o sigui, entenc que una part també a Sud-amèrica. Vale?
Clar, però tècnicament, si jo tinc el meu podcast... allotjat en el meu servidor i vaig a iVoox i en comptes d'allotjar el meu àudio a iVoox i pujar el meu àudio a iVoox, el que faig és posar el meu feed perquè els meus capítols estiguin, diguem, disponibles en el cercador d'iVoox, vale? Dins de la plataforma d'iVoox, el meu podcast té molta, moltíssima menys visibilitat que la que puc obtindre.
Bueno, com ho tenim a Mossega la Poma, Mossega la Poma està a iVoox, no perquè pugem res a iVoox, sinó perquè fa 50.000 anys nosaltres li vam dir a iVoox. Aquest és el nostre RSS. Però hi ha una diferència, Xavi. És que quan jo t'escolto... Sí, jo vaig buscar en freqüència en el meu podcatcher, vale? que és el Pocket Cast. Vale? Sí. Em vas aparèixer, em vaig subscriure. Què em passa? Jo no sé d'on ve el feed. L'únic que sé és que jo, quan t'escolto, escolto anuncis al principi i al final.
Sí.
Anuncis
toca molt els nassos.
Que tu no has posat anuncis dels quals tu no veus un duro. Entenc.
Però això, clar, però això, per exemple, és perquè no has anat a la pàgina web i hi ha una icona de...
Ho faré.
De Pocket Cast, precisament. Mm. Vale? Amb l'enllaç directe a l'RSS de la web.
Que, per cert, estan tan ben ficades que estava pensant de copiar-les per Mossega la Poma. Vale? Però...
Tota la llibertat. Però, clar, si vas i agafes a l'RSS... Vale?
No, però jo no vaig agafar... Sí, jo vaig fer un search a Pocket Cast. M'hagués pogut aparèixer a l'RSS de la teva web i, en canvi, me'n va aparèixer a l'RSS d'iVoox.
Per què? Perquè això té a veure amb que totes aquestes plataformes veuen d'un dios comú que es diu Apple Podcast. Vale? No. Llavors, agafen els feeds que hi ha a Apple Podcast i com que en el seu moment jo vaig donar d'alta a Apple Podcast a través d'iVoox,
però jo si escolto...
el feed d'iVoox...
Per això passa.
Clar.
Vale.
I jo he intentat, de fet, ara, a Apple Podcast hi ha, diguem, dos feeds de Freqüent Freqüència. Un, que és l'antic, que prové d'iVoox i que, a més, jo no tinc accés a aquest feed perquè ho va crear directament iVoox, i hi ha un altre que vaig crear jo, aquest sí, amb el feed del meu server, que aquest no té publicitat. Mm. Vale? Llavors, tornant al principi, jo estic a iVoox per això i pago a iVoox cada mes per poder tenir més de 20, perquè si no tens gratuïtament, només et permet tenir disponibles els darrers 20 episodis del teu podcast. Mm. Això està molt bé perquè comencis, però quan passes de 20, ja, escolta, o passes per caixa...
Com nosaltres, que tenim 645. Però nosaltres a iVoox només hi ha els últims 20, o els que es decideixin, perquè no estem a iVoox. Només iVoox emet el nostre RSS, però no... Ja ho sabíem, però ens és igual perquè la gent ja ens trobarà per una altra banda.
Clar, però fixa't. I mira, l'altre dia ho parlava, l'altre dia faig un spoiler de... El Sune és un productor de podcast, doncs, bé, força... També porta molts anys i està molt, 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 molt relacionat amb l'àmbit del podcasting, sobretot a nivell professional, etc. I l'altre dia vaig tenir una conversa amb ell pel seu podcast, que encara no ha sortit, per això dic spoiler o primícia, vale? Però comentàvem precisament això i li deia, ara mateix, tots són uns navajeros. iVoox, Spotify, etc. són uns aprofitats de la vida, que si per mi fos, si no fos perquè la gent, perquè has d'estar allà perquè la gent et trobi, jo els donava una patada al cul i qui vulgui escoltar el meu podcast que vingui a la meva web o que vagi a YouTube. O que vagi a YouTube. I us dic el per què. Perquè YouTube, tot i que ja sabem que Google ens roba, vale? Però YouTube és l'única plataforma que com a mínim té la decència de compartir, ni que siguin les engrunes. Perquè són els únics que paguen pel contingut, encara que siguin engrunes. La resta no. I poso l'exemple de iVoox. M'està cobrant per tenir el meu podcast allotjat a iVoox i, a més, m'està posant publicitat. Però és que Spotify, jo pago Spotify Premium i jo a la música, jo per escoltar, com us deia abans, el disc de la Rosalía, jo l'escolto sense publicitat. Però per escoltar qualsevol podcast dins de Spotify m'he de tragar 4 anuncis a l'inici.
Increïble.
Mm-hmm. Vale? Quan? A la Rosalía, cada vegada que es reprodueix, li paguen. I, en canvi, al podcaster no li paguen ni un duro. la gent d'Espanya.
Excepte que sigui un macropodcaster i tinguin un conveni tancat amb ell, que és un altre tema.
Que sigui un podcast propi seu, que ja és cosa seva perquè l'han produït ells. ¿Vale? Mm-hmm. Però a la, a la immensitat de podcasts que estan a Spotify disponibles, no, li paguen ni un duro. ¿Vale? S'aprofiten de la feina de tots aquests podcasters. Llavors, en l'estat de la qüestió del podcasting independent, els podcasters independents, és a dir, quan es parla de, del, si hi ha indústria, si hi ha negoci, monetització...
Hauríem d'estar fora d'iVoox i de Spotify. Sí.
Correcte, hauríem d'estar tots fora, o sigui, però tots, perquè això és com el, això és com molts altres temes.
Sí, com el no, sindicat.
No, sí, sí, no, podem, el... No, no podem uns sí, uns altres no, perquè al final ens acabem fotent. Mm, amb exacte. La paraula. Hauríem de ser tots que diguéssim, ei, senyors, a partir de l'1 de desembre de 2025, tots traiem els nostres podcasts de Spotify. I si volen els nostres podcasts i els nostres continguts, que reparteixin com sí que fa YouTube. Encara que sigui poc, ho sento molt, però és així. I parlaves abans del podcast que comença, el podcast que comença, que se'n vagi a YouTube. O sigui, és a dir, que tingui el seu feed, i defenso l'àudio i el format àudio, que tingui el seu feed, la seva web, el seu feed, que tingui el seu feed, si vol, a totes les plataformes que vulgui, però que estigui a YouTube, perquè YouTube és ara mateix la plataforma que més descobribilitat té a nivell de podcast. Sempre i quan es faci bé, és a dir, si tu agafes i simplement li poses el feed perquè faci la seva màgia pròpia, ¿vale? Com diu l'Emilcar, para que haga sus grimorios, sus sortilegios, ¿vale? I et vagi mostrant els episodis que li venen del feed a YouTube, d'aquesta manera no aconseguiràs res. Ara, si tu agafes l'àudio i crees un cronograma, un audiograma, etc., i el puges com un vídeo, tens molta, molta capacitat de descobribilitat, com a mínim molta més que la que pots tenir a Spotify, iVoox o qualsevol plataforma de podcasting, perquè no hi ha algoritmes. No hi ha algoritmes. Traiem-nos-ho del cap. Jo sento molta gent que diu és que els algoritmes del podcasting no existeixen. Els algoritmes del podcasting significa que la plataforma et vulgui apoyar o no i punt. Mm-hmm. I que tu portis gent a la plataforma i punt. Res més. No hi ha uns algoritmes de no, és que si m'escolten més, és que si em comenten més. No, no. Això només passa a YouTube. A YouTube sí. YouTube és l'única plataforma que té un col·lateral però... amb el podcasting que té realment bueno, algoritme.
Apple Podcast també té una espècie d'algoritme per al...
Perdó, sí.
Té un... Sempre ho ha fet des dels inicis quan estava amb iTunes.
Cert, jo com que per mi Apple Podcast és molt més minoritari, ¿vale? Perquè sí que és cert que clar, els usuaris d'Apple sí que acostumen a sentir molt per Apple Podcast, però els que no som usuaris d'Apple, no estic gaire a sobre d'Apple Podcast.
Jo és, en el meu cas, per exemple, si miro les estadístiques per plataformes, el que menys tinc és Spotify, és que no surt. És a dir, jo,
i això, exemple... que estàs a Suècia, Dani, això és molt greu,
Sí, sí, sí. Aviam, jo porto fent podcast des dels inicis, jo feia el feed a mà, amb un arxiu de text i el penjava al meu servidor, tenia un hosting i el penjava tot allà. I jo he viscut el podcasting de que si jo vull tenir un podcast, el tinc al meu hosting. Des de fa un any, doncs no, ja no tinc hosting, el tinc a casa meva al costat de la impressora. I és la meva forma que tinc de fer podcast. Sobre el tema de les plataformes, m'he negat rotundament. Estic a Spotify, però estic perquè, bueno, fa molt de temps que hi vaig posar, però he tingut també alguns problemes, el tema de feeds, també iVoox també està perquè també li vaig posar, tot i que he fet alguns canvis, no me'ls han posat al feed, i al final doncs vaig dir, mira, saps què? Com si el donguin de baixa d'iVoox. Com si no existís.
A mi m'agradaria fer una pregunta als oients que ens escolten, als oients que escolten Mossega la Poma a través d'iVoox o a través de Spotify, si quan ens escolten anuncis. ¿vale? Perquè jo no tinc Spotify ni faig servir iVoox, ¿vale? com oient. Per tant, no ho puc monitoritzar. Nosaltres el que vam fer, com vam néixer a iTunes, ¿vale? A l'Apple Podcast, nosaltres a l'RSS està a Apple Podcast. ¿Vale? I els podcatchers, Podcast Addict, Pocket Cast, Overcast, o sigui, tots els podcatchers d'Android, d'Apple, del que sigui, tiren de l'original d'Apple Podcast que no té anuncis. Per tant, no hem afegit, no estem en plataformes d'anuncis. Sí. I ho pregunto als oients que ens diguin si s'escolten des d'iVoox i de Spotify i si escolten o no escolten anuncis, perquè com siguin pocs o com escoltin anuncis, jo me borro, com diu el Xavi. Sí, borrem sí. Perquè nosaltres, a més, som un podcast en català. iVoox passa tres collons dels podcasts en català. I a los suecos ni t'explico. Vull dir que els és igual. Nosaltres som tan petits totalment. Que Spotify li és exactament
clar,
igual.
Clar, però mira, però et poso un exemple.
Ho fem jo, pels... Sí, estem allà pels oients, que ens puguin... Perquè jo entenc que un que escolti la música, un oient que escolti molta música i l'escolti per Spotify, què és el que li és més còmode? Que el podcast estigui allà mateix també. Jo ho entenc, ¿vale? Però que sapigueu...
Però hi ha una altra cosa.
Però que aquesta comoditat és un robatori.
Sí, però mira, els que som molt freaks, ¿vale? Jo em considero molt freak, en aquest sentit, i ara us ho explico. Clar, jo moltes vegades, quan
perdó,
vull sentir alguna cosa...
Dani, torna a endollar el...
Sí, tornes a tenir una miqueta
torna a fer
de bucle aquí de...
Aquí, ara està ben endollat, en principi.
Ja...
Bé, canviarem de micròfon. Canviarem.
Vale.
El que deia, jo que sóc molt freak, quan ja estic interessat, us poso un exemple, vale? La darrera setmana amb el tema del fiscal general de l'Estat. És que sóc molt freak, vale? A veure què passa, no? Vale? Llavors me'n vaig a RAC1, me'n vaig a sentir el Basté, a veure què explica el Basté, a sentir el que diuen a la SER, el que diuen aquí, allà. I llavors dic, bueno, vaig a mirar a veure què diuen en altres plataformes, diguem, en altres mitjans. Què faig? Me'n vaig a Spotify, faig la cerca per temàtica i si em surt alguna cosa interessant, és així com trobo nous podcasts. I faig el mateix a iVoox, faig el mateix a les diferents plataformes amb les quals estic, ¿vale? o que tinc la seva aplicació. Clar, si tu te'n vas i treus el teu podcast d'aquestes plataformes, gent freak que n'hi ha com jo, no trobaran el teu podcast. Llavors, clar, no existeix un algoritme, però ostres, és que has de ser-hi, perquè si algun dia busca a dins d'aquella aplicació el contingut que tu fas, et trobarà, com a mínim et trobarà. Ha de ser proactiu, sí, però...
Sí, i hauríem de ser proactius també nosaltres. És a dir, el primer, en lloc de dir, quan escolteu Mossega la Poma, posem una falca que parla de la Universitat Politècnica de Catalunya perquè allà tenim un servidor on tenim els àudios i no paguem ampla de banda, ¿vale? El paga la universitat i perquè ens ajuda per això. ¿Vale? Però el que hauria de dir és, si ens estàs escoltant des de Spotify o des d'iVoox, sisplau, no facis servir aquesta plataforma per escoltar-nos, tira't d'un podcatcher i escolta'ns des d'aquí.
Jo ho faig si amb el podcast.
Sí, si això ho féssim tots... A part de que faríem una corretja de transmissió de que la gent agafés consciència, ¿vale? Bueno, igual canviava una mica les coses, no ho sé. soc molt ben pensat i penso que la gent també farà les coses ben fetes. Però és important això que acabes de dir, Xavi.
Jo tenia una falca que poso de tant en tant al final del capítol dient que aquest podcast no té publicitat. Si tens publicitat, jo no he decidit posar la publicitat i recomano que escoltis aquest podcast amb un reproductor de podcast de veritat. Com Pocket Cast.
Sí, ChuchuCast, etcètera.
Sí, ChuchuCast. Sí. El que passa que torno a allò del principi. Si hi ha gent que comença ara, per molt que els vulgui donar a conèixer que sí i tal, pillar audiència i que a sobre l'audiència et deixi comentaris està molt difícil, està molt, molt complicat. Un altre tema que volíem parlar és de plataformes, publicitat i monetització. No sé si vols afegir alguna cosa més, Xavi, del que hem parlat d'iVoox o de...
Per mi és que bé, sempre dic el mateix, no? Però realment qui està guanyant calés, entre cometes, eh? O sigui, perquè hi ha qui fa podcast per guanyar calés, vale?
Amb tot el dret del món, eh?
Amb tot el dret del món,
perquè, perquè veus un Emilcar, sí, per exemple, que jo suposo que no és que guanya, ell treballa, eh? Ja té la seva feina. Però sí que és veritat que jo crec que una part dels seus ingressos venen pel món del podcasting, però les hores que ha dedicat aquest tio i la quantitat de coses que ha fet...
Una cosa és que et vingui, que de retruc, ostres, diguis, bueno, escolta'm, doncs m'esteu facilitant, entre cometes, molt la vida, vale? I llavors, ostres, li puc dedicar molt més temps, molt més possibles, etc, al meu podcast, o puc crear nous podcasts, mil coses, poden sorgir mil coses. Però hi ha gent que diu, hi ha gent que pensa, perquè sent les sirenes aquestes de la indústria del podcasting, el podcasting no sé què, tal i qual, i realment els calés els guanyen aquest tipus de plataformes. Són els que són ells els que guanyen els calés. Exacte. Els podcasters no.
Fins i tot l'Emilio, que és possiblement amb el que seria conglomerat de diferents podcasts, no un podcast únic, sinó diferents podcasts o plataforma de podcasts independents, és el número 1 de l'estat espanyol, possiblement, ja fa temps que ha començat a tancar, o sigui, no admetre nous podcasts, a desprendre's de podcasts que tenia en el seu grup, quedar-se només amb alguns molt específics que... i els altres són els que està ell, o sigui, els que produeix ell, el que està ell directament. Per què? Perquè jo entenc que ha posat en un Excel el temps que dedica i el que guanya i ha decidit, no, xatos, faig només els que jo vull fer perquè estic jo, perquè són els que m'omplen, i si d'aquí em trec un petit benefici, només serà amb aquells que jo participi, perquè tota la feina que pugui fer per un tercer no em surt a compte. I si us heu fixat, no hi ha incorporacions de nous podcasts, estan els que estan de sempre o els 4 o 5 que suposo que fan una producció mínima, com Bacteriòfagos o algun d'aquests altres. ¿Vale? Vull dir que no, que monetitzar avui en dia un podcast independent és...
I a Espanya, en castellà, és impossible. Jo fa anys que doncs, ho havia pensat de muntar també plataforma i coses així, i el que vaig fer és, vaig pensar, no, és a dir, de tenir un podcast, mantenir un podcast i fer un negoci amb el podcast és estar pensant en el podcast les 24 hores. I jo, doncs, tinc altres coses a fer, tinc altres interessos, i vaig dir,
la feina mateixa, Dani, la teva feina és molt exigent. Suposo que com la de tots.
Sí, però el que volia fer és tenir una feina, treballo les meves hores que siguin, 8, 9, 10 hores, depèn de que si tinc produccions o no, però després, quan arribo a casa, vull posar-me, si em vull posar a fer podcast, és perquè em ve de gust i no perquè tinc una pressió al darrere de que he de treure un podcast perquè, si no, no guanyo diners, i si no guanyo diners no puc pagar les factures. És a dir, jo ho faig, és que ja dic, a mi, per exemple, en aquest cas de les plataformes, tant se me'n fa si escolten el podcast a través d'iVoox o a través de Spotify, perquè jo directament faig el podcast per passar-m'ho bé, per compartir i per fer comunitat, i és per això el motiu pel que jo faig el podcast. I el tinc a casa, i el fet de que tenir-ho a casa, que la gent es descarrega l'MP3, jo li trobo aquí una funció de que des del meu...
Sí, és com un regal, no? Un present, sí, no? És un físic.
De casa meva, de casa meva directament surt un arxiu d'àudio que se'n va a casa teva, que està doncs a la Garrotxa, a Galícia o als Estats Units. I no sé, amb això ja, només per mi, el simple fet aquest ja m'omple de joia.
Parlant de monetització, i perquè a la gent li quedi clar si vol començar a fer un podcast en aquest sentit, el número 1 de l'Estat, Emilcar, aquest senyor treballa com a funcionari i es guanya la vida i paga les factures del que fa de funcionari. A part, dedica el temps a tenir un grup de podcast, que és el número 1, i no viu d'això. Ja. No pot viure d'això. Vale? Que ho tinguem present. Perdó, tirant una mica enrere i tornant una mica. Deia el Quim, quan em trobo un feed via iVoox amb Pocket Cast, que és el que a mi em passa, com quan he explicat l'exemple d'en Xavi, d'en Cecum Freqüència, diu, al final puc saltar els anuncis al principi i al final, és sèrio, també ho faig, i després tranquil·lament busco si hi ha un fit net, com seria el cas de Mossega la Poma o com seria el cas de Cecum Freqüència o en el Dani, que tu vas a buscar no la pàgina d'e-box de Cecum Freqüència o no la pàgina d'e-box de Fent el Suec o de Mossega la Poma, sinó la pàgina original de cada un dels podcasts i allà segur que trobes a l'RSS net, com diu el Quim, que és el que fas copy i fas paste en el teu podcatcher i no escoltaràs anuncis ni engreixaràs aquesta mena de robatori, perquè no deixa de ser un robatori.
Sí, 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 roben tot el contingut de forma, bueno...
Impune.
Em sento molt identificat amb el que diu el Dani, estic molt d'acord en el sentit de dir, a veure, tu ho fas perquè vols comunicar una sèrie de coses, una temàtica, perquè t'agrada el que fas, perquè t'agrada parlar d'això, perquè t'agrada fer-ho arribar a la gent, etc. Llavors, jo ho llenço a tot arreu i si cal, fico un pendrive en una ampolla i la llenço al mar. Vull dir, podria ser el The Last RSS, saps? Directament. Però hi ha una cosa que està clara. Tot i que comparteixo això al 1000%, quan tu agafes i sents que aquestes plataformes estan ficant la punyetera publicitat, a tu se't cau l'ànima als peus. Sí. Perquè és allò... És que el meu pare feia servir una expressió molt, 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 molt verdusca, molt, 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 molt dolenta en aquest sentit. De tal i pagar... Bueno, aquí seria tal i pagar el beure, no? Doncs ell deia pagar el llit, ¿vale? Tal i pagar, a sobre pagar el llit. Bé, doncs és que és això.
Sí, sí, sí.
I no pot ser. I és cert que nosaltres llancem els nostres podcasts a tot arreu perquè arribi el major número de gent millor, però clar, és que pel camí hi ha una gent que s'està aprofitant de la teva feina. I jo crec que això, a mi cada vegada em dona més ganes de dir no, si...
I saltant-se les llicències, perquè Mossega la Poma és un podcast que està sota una llicència de Creative Commons. La van posar des del primer dia. I què diu? Pots copiar, pots modificar, pots reproduir, pots fer el que et doni la gana amb el contingut de Mossega la Poma amb dues premisses. Reconèixer l'autor, dir que aquest contingut, encara que sigui parcial, ve de Mossega la Poma, i dos, no fer diners amb ell. Assalten la llicència pel forro de los huevos.
Sí, correcte.
Dir, així de clar.
El Gabriel Bizzo, és podcaster, va amenaçar en portar a judici els d'iVox. Sí. Perquè deia, heu agafat el meu feed sense consentiment i esteu posant publicitat. És a dir, jo no he donat autorització de que distribuïeu aquest podcast. O el retireu en 24 hores o us poso una denúncia.
Mm-hmm. Així és així, hauria de ser.
Sí, sí, sí.
Clar, saps què passa? Que crec que l'última vegada que ho vaig mirar estava ja a prop, a iVoox, hi havia a prop de, no sé si estava a prop de 600.000 podcasts. 600.000. Ja. Clar, que un podcaster digui, és que us llevaran los tribunales si no lo quitáis, fan així, treuen un, és un de 600.000. Saps la quantitat de contingut gratis que tenen aquí per anar posant publicitat? Per això us deia abans que tinc la sensació de que aquí els que estan realment guanyant calés amb el podcasting són aquest tipus de plataformes. I recupero i enllaço un momentet amb el tema de les comunitats, perquè, clar, ho fem, tot això ho fem perquè volem i perquè ens encanta i perquè ens agrada i, com deia, ho llançaríem una ampolla al mar i que ho sentissin els cangurs d'Austràlia quan ja els hi arribés. Però hi ha una cosa que és certa, que és quan en un podcast es crea una comunitat i aquesta comunitat, encara que sigui amb una petita aportació, petitíssima, un euro, un, dos, tres, cinc, t'aporta i t'apoya amb això, jo ho sento, però la sensació que jo tinc quan un mecenes em dona el seu euret, per mi és la major demostració de m'agrada el que fas i vull que continuïs fent.
Tira endavant, tira endavant.
Molt més que els correus de quina bona feina fas. Molt més, ho sento. Vale? I això no significa que el meu contingut no vulgui que només el pugui escoltar el que posa a l'euro o als 2 euros. No es tracta d'això. Però la més gran demostració d'amor cap al que faig és que facis això.
Tant és així,
ho sento, és així
que, Xavi, tu tens mecenes, nosaltres, com Sega la Poma, tenim mecenes, però no tenim contingut per la gent que paga i un contingut per la gent que no paga. És el mateix contingut en obert per tothom. ¿Vale?
Correcte.
I la demostració de que això és així és aquest fet, crec jo.
Jo tinc un mecenes.
Però tu no fas mecenatge, tu no promociones mecenatge, Dani. No,
però tinc, per qui vulgui em pot fer, però hi tinc un mecenes. Sí.
Bueno, aquest l'has de convidar a birres o qualsevol cosa. Sí,
l'has de convidar a Terrassa.
Aquest li pots fer en directe.
L'Edu d'Ensuizados.
Ah, molt bé.
El podcast Ensuizados, sí.
A veure,
ja, però, jo crec, però és que això que estic dient, a més de que jo crec que és una declaració d'intenciones, ¿vale? però és que és real.
Sí, és molt important. Molt.
I dins de la cultura que tenim, sincerament, és que aquí és que hi ha un àmbit cultural també de en aquest sentit, perdoneu, però és que jo crec que s'ha de dir. És molt maco rebre un correu dient-te que m'encanta el que fas, et segueixo des de fa 2 anys, etc. Però si jo cada dia, cada setmana, ¿vale?, el Tomàs, el Dani, jo, qualsevol podcaster, cada setmana diu, si em voleu ajudar, si voleu col·laborar, és el preu d'un cafè, i no ho fas, em pots enviar 50.000 mails. Si no ets capaç, puc entendre moltes coses, però si no ets capaç de posar un auret, de tant en tant per suportar això que estàs consumint cada setmana des de fa tant de temps, potser que o bé tant no t'agradarà o bé alguna cosa falla. ¿Vale? I a més d'això, una altra cosa. Economia circular. Fomenta l'economia circular. I a què em refereixo? Per exemple, jo, des de que rebo, entre cometes, aportació per part dels meus oients a través del mecenatge, jo faig també de mecenes d'altres.
Correcte. ¿Vale? Sí, això ho fem tots.
Això, clar, i és molt maco perquè et permet també, com a creador de contingut, rebre X que tu també ho reverteixes en altres podcasts i fas que tot giri. Que giri el món i torni al bosc.
Això és molt important. Jo com a persona, no com a membre de Mossega la Poma, sinó com a persona, soc mecenes d'altres projectes i d'altres podcasts. Mossega la Poma és mecenes de l'Aixeta, perquè l'Aixeta, home, sí que és veritat que cobra una part per mantenir-se, per poder pagar les factures, però no és a mànic de lucre, no té res a veure amb Patreon, perquè el que cobra Patreon, el que cobra l'Aixeta per fer la gestió, n'ha que ver. ¿Vale? I pobres van canviant, van evolucionant, van fent coses. Vull dir que en aquest projecte hi creiem i nosaltres participem. Sí, el mecenatge és crear un cercle, ¿vale?, una economia circular, si li vols dir així.
Jo crec que sí,
Hem d'acabar. Pues sí, queden dos, és tardíssim i hi ha dos temes i són bastant... Digues.
El que jo faig, en comptes de promocionar el mecenatge, jo el que faig és, tinc llibres, per exemple, és a dir, si tu em vols agrair, compra'm un llibre. I si tindràs una també. Cosa, rebràs...
Sí, també una altra manera de fer-ho. Sí,
per
totalment.
Per exemple, és una altra...
Totalment. Abans tenim dos temes que volem parlar. Podcasting 2.0, que el Dani ens ho defineixi, potser que hi ha estat més involucrat. I vull acabar amb la IA i les eines que ens aporten els podcasters a l'hora de preproduir, produir o postproduir. Vale? Que això és un altre
meló,
tema. Meló molt, molt gran, però segur que a la gent li pot donar idees. Vale?
Sí.
Vull acabar aquesta part, diguéssim, inicial, de plataformes i tal, parlant de la comunitat. Vale? I no vull ser pessimista, però no sé si heu notat que darrerament la gent participa menys a les comunitats. Però no crec que sigui un problema del podcaster o del podcasting. Crec que la gent participa menys a les comunitats. Jo, per exemple, que jo faig servir poc WhatsApp, però no me'n puc estar perquè és la manera de parlar amb els propietaris de l'edifici, amb no sé què, quantos, ¿vale? I estic veient des de fa uns mesos en aquesta banda que la gent escriu menys missatges, participa menys a Telegrams, a WhatsApps, a, no sé, jo tinc aquesta impressió. No vol dir que la comunitat desaparegui, no vol dir que no et llegeixin, no vol dir que no puguin llegir un comunicat o una notícia. La participació és el que hi he notat que ha baixat. No sé si ho heu notat com jo. O...
Sí, jo ho he notat sí. I jo crec que es deu a la massificació d'inputs que estem rebent per tot arreu. De totes les plataformes, però no només de totes les plataformes d'àudio, de vídeo, sinó inclús de les nostres amistats, de les nostres parelles. Escolta, has vist aquest vídeo? Has escoltat aquest podcast? Has vist aquesta pel·lícula? Has llegit aquest llibre? A part de tot el màrqueting que ens està rodejant les 24 hores al dia. Ja la gent està abrumada, està saturada.
Correcte. Estic totalment d'acord. I crec que cada vegada busquem més la desconnexió. Mm-hmm. Crec que cada vegada, per salut mental, per tenir una ment sana, busquem aquesta desconnexió. Jo crec Exacte. Que estic amb el Dani, que estem molt abrumats i necessitem treure'ns davant les pantalles i intentem buscar, a lo millor, moments que abans estàvem molt enganxats amb les xarxes socials.
Amb una discussió, amb un tema, sí, sí.
Sí. Ara, jo crec que és que estem tan saturats. Vale? I això, ojo, que això entronca molt amb una cosa que es parla molt aquí a Mossega la Poma, que és la shitification. Vale? Estem tan shitificats tecnològicament que és que necessitem dir, mira, no tinc ganes d'estar constantment mirant el mòbil a veure si hi ha missatges nous en aquesta comunitat o en aquesta altra, o si m'han enviat no sé què, no sé quant. No, vull agafar el mòbil i per això és tan bo el podcast. I torno. Clar, les meves filles moltes vegades em diuen és que tu fas servir molt el mòbil, però no el mires. Clar, perquè jo em poso un podcast, porto l'auricular i vaig sentint el podcast, però jo no estic pendent de la pantalla i és que no vull estar pendent de la pantalla. És que em fa mal al cap i em fa mal als ulls. Vull veure la natura, vull veure la gent, vull mirar la cara a la gent. ¿Vale? I a vegades estic escoltant un podcast... I a lo millor no tinc una conversa a casa mentre el tinc. Sí, això està aquí, està allà. I jo t'estic mirant a la cara. No estic davant d'una pantalla. T'estic mirant a la cara. I després ja tirarem darrere el podcast perquè em costa més anar a agafar el mòbil per parar-lo que continuï sonant i centrar-me en tu. Però és superimportant desconnectar i fer neteja mental. I jo crec que estem tan saturats i cada vegada ens saturen més amb infoxificació, ¿vale? La intoxicació informativa, que són bombardejos constants sí, per tot arreu.
Sí.
Que és que el que necessitem és rebaixar-ho una mica. I crec que les comunitats són perfectes i estan molt bé i segueixen estant allà. I quan necessito alguna cosa, vaig. I és una mica més on demand, però ostres, és que estem saturadíssims tots. Jo crec
el David Sol, que en els comentaris de YouTube diu, estic d'acord amb en Dani, jo passo de notificacions i grups perquè no dono a l'abast i em satura, que és el que hem dit ara. A part que hi ha tanta merda que sé que em perdo el bo, però prefereixo desconnectar. Li compensa més estar desconnectat que perdre's el bo i això, David, ens passa una mica a tots. I a mi el primer. Clar, jo Xavi, sóc com tu. Jo sí que tinc el mòbil molt a sobre. Els mòbils, els AirPods són ho tinc sempre a sobre. Però jo no miro la pantalla, estic escoltant. Perquè jo barrejo podcast i audiollibres, o sigui que ja te cuento, ja no tinc temps per res més. És molt tard i hi ha temes que no vull deixar de parlar. Un breu resum, perquè la gent que no és del món del podcasting entengui què vol dir. No sé si vols acabar de complimentar alguna cosa més, Dani?
No.
Podcasting 2.0.
Sí. Aviam, el podcasting 2.0 és una tecnologia que es basa en el feed, aplicant noves etiquetes que permeten coses com, per exemple, els subtítols, els capítols, els col·laboradors, posar els noms, enllaços, un munt de coses. Això està molt enrocat. Bueno, està
és
molt...
un estat... Intenta ser... Perdona, eh? Sí, això sí. Hi ha altres plataformes i coses que ho han fet, però el podcasting 2.0, que no depèn exactament de ningú, sinó que és genèric, ho fa per aportar en el món del podcasting un estàndard comú.
Exacte.
Correcte.
No? Exacte. Però no depèn de l'IAB. No compleix una mica... Pregunto, que... No compleix una mica les directrius que surten de l'IAB?
No ho sé.
Saps allò de les etiquetes IAB, moltes vegades de les estadístiques...
Però això és un format, el perquè utilitzis... Bueno, no ho sé. No,
sí,
no,
sí, no, sí. Hi ha un grup de persones, un grup està, per exemple, entre cometes, el creador del podcasting, el com es diu aquest senyor que estava a MTV, que no és el creador en si, però és el que li va donar una empenta i va muntar la primera aplicació, o va estar dins del grup va crear el primer podcatcher. Doncs ells discuteixen quines etiquetes podem aportar i ells parlen amb fabricants
plataformes i fabricants d'aplicacions també.
Exacte. I mira, podem treure doncs perquè la gent pugui monetitzar. Com? Doncs ho fem d'aquesta manera. Amb aquesta etiqueta posem el número i creant un estàndard que l'avantatge que té quan tu t'allotges el teu podcast i tens o estàs en un lloc que obert a aquestes noves etiquetes és que les pots implementar de molt, molt fàcil, molt fàcilment. En canvi, si depens de Spotify o de inclús Apple Podcast, per exemple, doncs
que té les seves.
També les seves, són una miqueta més lents en aplicar aquestes aplicacions i aquests avantatges.
I un altre avantatge, la interoperabilitat. Vull dir que avui estàs aquí i demà vols estar allà i tota l'estructura del teu RSS, tota l'estructura del teu podcast, totes les etiquetes i tot el contingut addicional, perquè tu pots posar capítols, pots posar subtítols, pots posar imatges en diferents moments de... Tot això té un format, va complementari, no està dintre del feed, sinó que està col·lateral del feed, però té una forma de trobar-se. Tot això, que és un pack, és un paquet, és com si fos una aplicació paquetitzada, la pots portar a un altre lloc i no has de fer cap canvi, no has de fer específicament res. Per tant, qui comenci un podcast o que li interessi molt el món del podcasting, que segueixi una mica què és el podcasting 2.0 i on s'està implementant com a estàndard, doncs és una bona feina a fer.
Que jo utilitzo Pocket Cast. CastoPod és una aplicació que te la pots instal·lar al teu propi servidor i a cada actualització doncs va incorporant etiquetes i d'aquí a poc sortirà la... Bueno, em sembla que ja va sortir la 2.0, que té, li pots aplicar moltes coses, moltes avantatges que, per exemple, Spotify mai veuràs, perquè Spotify és un jardí tancat.
I no li interessa.
I no li interessa.
Sí, sí. De fet, CastoPod és la plataforma, diguem, la plataforma d'autohostatge, ¿vale? No sé com dir-ho, ¿vale? que fa servir sempre està al capdavant d'aquest tipus d'etiquetes 2.0 del podcasting 2.0, molt més, però clar, què passa? Que després els que venen per darrere, i ja no parlo de Spotify i iVoox i tot això, que aquests no ho faran perquè els hi dona igual, perquè de fet Spotify acaba de treure ara el tema dels capítols, que tu directament puja el teu àudio i ells ja generen els capítols que els hi dona la gana, independentment de que tingui etiquetatge o no. Però sí que, per exemple, els plugins per WordPress, que després et permeten generar els feeds, etcètera, sí que les van incorporant gràcies a aquesta feina. I per això jo abans preguntava, perquè no sabia si hi havia algun estament regulador, ¿vale? Perquè crec que és important que hi hagi algun regulador que posi una mica en solfa tot això perquè almenys qui ho vulgui implementar tingui unes directrius clares.
Sí. Podcast Index pots trobar un munt de documentació oficial per poder implementar el Podcast 2.0 els teus serveis que tinguis de podcasting. Jo, per exemple, a CastoPod poso diners cada mes. Faig aportacions a CastoPod, per exemple.
També et dic que amb el que em costa tirar endavant la publicació cada vegada que haig de publicar un episodi, si he d'anar cobrint etiquetes, si ja em costa posar les 3 o 4 metaetiquetes, si he d'anar cobrint etiquetes i etiquetes, arribarà un moment en què no donaré abast.
Sí, doncs, i jo tampoc sóc consumidor d'aquesta fragmentació o d'aquesta informació addicional. No, jo escolto el podcast d'una tirada i no m'hi fixo. Tanquem part de podcast 2.0. Una cosa abans de passar ja a l'últim tema molt ràpida que nosaltres ho vam fer al principi una mica com de casualitat per un problema que vam tenir de refer les URLs dels arxius MP3 que tenien els àudios, ¿vale? Que cada vegada que canviàvem de lloc havíem de fer una reescriptura de tots el podcast. Clar, si tens 20 no passa res, però si tens 650, com tenim nosaltres, ja fa molt de temps que vam decidir comprar un domini per l'storage. Nosaltres tenim una cosa que es diu storagemossegui.com i amb una sèrie de barres, de subdirectoris, arribes als àudios de Mossega la Poma. No ha variat en anys. Sempre és el mateix. El MLP645.mp3, tota la ruta és invariable, estiguin on estiguin els àudios. I això, que no ho sento dir a la gent que fa podcasting, és supersimple, ho pots posar vinculat a una CDN, si vols, per no haver de descarregar contínuament i tal, però les URLs, que és un mal de cap per la gent que ha de trobar i tornar a refer els MP3, a les rutes dels MP3, hòstia, amb un domini o un subdomini ho tens resolt. ¿Vale? Tinguis allotjats els MP3 on sigui, sempre quan acceptin que els puguis fer servir, o sigui, que puguis cridar-los des d'un Apache, ¿vale? I que aquest apunti a un domini concret. Uh-huh. Res, un consell així ad hoc.
Sí, jo ho faig. Jo tinc en el WordPress, treballo amb el Simple Podcasting, ¿vale? Però jo els episodis els pujo per FTP a una carpeta dins del directori Uploads de WordPress. Tinc una carpeta específica on tinc tots els...
Però encara que el podcast canviés de nom, com això té un domini independent de Mossega la Poma, continuarien sent les mateixes URLs. Xavi, ja, és la gran, és la diferència. Sí. Per això dic que mai hem gastat millor els euros que ens pot costar pagar aquest domini independent per l'storage. Sí, jo crec que són els millors euros gastats de Mossega la Poma.
T'entenc i és molt interessant. Perquè no havia caigut.
Tu canvies el nom del podcast o fas subrutes perquè tens altres podcasts i en canvi això t'obliga a canviar la URL. I si l'storage va a banda...
No.
Acabem molt ràpidament. Volia parlar de la IA i el podcasting en la preproducció, en la producció i en la postproducció. ¿Vale? Molt ràpidament. Nosaltres a Mossega la Poma, a la prèvia no fem res perquè ja sabeu que no hi ha guions. Durant el que ens doni el proveïdor de l'estudi virtual, ara Riverside o ara StreamYard, crec que Riverside sí que té molta més feina de IA a l'hora de polir, de treballar els àudios o generar la transcripció, per exemple. StreamYard no tant. I a la postproducció sí que fem coses, però les explicaré després. Expliqueu vosaltres les vostres experiències de pre, durant i postpro amb IA i podcasting.
Si em permet, Xavi, començo jo, aniré molt de pressa, perquè a pre, res. Hi ha alguns capítols que sí, però molts poc. Els puc comptar amb els dits d'una mà. Normalment, res. Durant, tampoc. Ja dic, alguns vegades, alguns sí, però no, la majoria no. I l'únic que al final sí que hi ha una transcripció, hi ha un resum, i sí que en aquest cas sí que quan el tema interessa, quan jo vull convertir un capítol en un article al blog, que també està allotjat a casa, doncs sí que m'ajudo a fer transcripció, que vaig provar, per exemple, el programa aquest de Mac Whisper, que és fantàstic, i després li dic a la IA que fes-me un article de tot això, i és bàsicament... Ah, i també utilitzo intel·ligència artificial per polir els àudios. Utilitzo Isotope RX, que utilitza intel·ligència artificial des de fa molts anys. No és una cosa que molt recent. Inclús va sortir, inclús abans de ChatGPT i tot això, ja utilitzava intel·ligència artificial per arreglar àudios i ja està, poca cosa més.
Xavi, com tu fas moltes coses, deixa'm que jo també tanqui molt ràpidament, que fem mossegar la poma.
Tu res passat pel final.
Sí, res a la prèvia, durant res, perquè els àudios ja, com ara els àudios ja incorporen reducció, en el moment d'enregistrar reducció de sorolls i totes aquestes, ja té una mena de tractament mentre enregistres. No, pràcticament la qualitat de l'àudio que surt és la que acabem pujant amb l'MP3, no el canviem. Sí que és veritat que, fins on jo tinc entès, Riverside, que està molt més pensat per com a eina de podcasting, fa bastanta feina post-pro a l'hora d'equilibrar allò que fèiem abans amb els programes que teníem instal·lats, ho fa, i segur que quan a l'any que ve estiguem ja, el 2026, estarem fent servir Riverside, m'ho miraré perquè és possible que tiri d'alguna d'aquestes coses. L'única cosa que fem i que ens va molt bé i que a mi m'estalvia molta feina i a part dono més informació que la que donava abans és a l'àudio, a l'MP3 que em baixo del estudi virtual, el passo per un programa de soft català que es diu Booth, que tira de Whisper i tira d'altres coses, ¿vale? Aleshores, el Booth és un programa que s'instal·la en Mac o en Windows o en Linux, ¿vale? Jo li tiro a l'MP3, li dic que quin és el model que vull fer passar per generar la transcripció, que han de diferents profunditats. Més profunditat vol dir millor resultat, però també més temps d'execució. En local, ho pots demanar a Softcatalà que t'ho facin ells i quan acaben t'envien un correu perquè et puguis descarregar el resultat, però jo ho deixo fent i ho faig en local. Vale? Booth, un programa que et baixes de Softcatalà. I aquest Booth em genera dos arxius. Un .srt que després, al cap d'un temps, pujo a YouTube perquè tingui la transcripció de les nostres veus en català. Vale? Mm. I un altre en format .txt que li tiro a Perplexity Pro i li dic llegeix-te tot això, abstreu via bullet points tot allò que sigui rellevant, totes aquelles propostes o comentaris que hagin fet de punts rellevants, genera-m'ho amb una llista amb bullet points, busca'm els enllaços que o bé hem esmentat o bé que estiguin relacionats més directament amb allò que hem explicat, i m'ho deixes de tal manera que pugui fer copy-paste contra una entrada de WordPress. Que m'ho fa en un minut, m'ho fa perfecte. Com a molt elimino alguna cosa que Perplexity Pro ha pensat que és transcendent i jo al veure-ho dic, això no és transcendent, això ho trec. Però tot el que posa, ho posa i ho posa bastant bé, m'estalvia un munt de temps d'anar transcrivint propostes o buscant enllaços o no sé què i faig copy-paste contra l'entrada i després es publica. Aquest workflow nou que he incorporat amb la IA em va molt i molt bé. I ja està, mossega la poma, no fem res més. Xavi, tu fas mil coses, o sigui que...
Sí, clar, a veure, jo, per mi la IA, ChatGPT i Perplexity, per exemple, són auxiliars de producció. És a dir, jo a vegades fins i tot els hi dic, mira, com que tinc els meus ja projectes a ChatGPT, etc, amb la info dels diferents episodis, etc, doncs jo li pregunto de què podria parlar aquesta setmana. ¿Vale? Cada vegada menys perquè m'atropella l'actualitat. Però bueno, a vegades també per idees i després per organitzar, és a dir, per organitzar la informació. Jo li dono fons, ¿vale? Ostres, per exemple, de X tema. Jo veig X vídeos de YouTube, articles, etc. El que faig és trec la transcripció del vídeo de YouTube directament, li passo a ChatGPT la informació en text de totes aquestes fonts i li demano a veure com ho puc fer per fer-ho d'una manera fresca, no sé què, com ho vull explicar això, organitza-m'ho. I a partir d'aquí intento treure doncs, algunes parts de les quals faig servir en el programa com si fossin petits reportatges. clar, després moltes vegades m'ho passo per l'Arc de Triomf, això, i acabo xerrant i em poso a xerrar, però clar, me n'adono que la capacitat de síntesi m'ajuda a tenir tres o quatre materials per tornar al fil, quan me'n vaig per les branques, tornar al fil gràcies a això. Això en quant a la preproducció. Durant la producció, des d'utilitzar veus a vegades per locutar aquests petits fragments i aplicar-los després, jo tot el tema d'efectes i tot el que és a l'àudio el treballo jo. Aquí només he fet servir l'AI alguna vegada perquè potser en una entrevista el meu so o el so del convidat se sentia molt malament per un problema potser de connexió, pel que sigui, i llavors això sí que ho he passat per una IA perquè fes una regeneració d'aquest àudio i molt bé. Però si no, en la producció d'àudio no ho faig servir, més que a vegades en proves d'agafar i fer, doncs això, posar-li diferents veus a un reportatge i coses com aquestes, o a les falques, per exemple, o el que diem cortinetes, no? Entradetes de seccions, etc, fer servir veus que avui en dia amb IAs com la d'Eleven Labs, bueno, tens la veu del Dani, tens mil veus que et venen molt i molt bé. Això en quant a producció. I després a postproducció, clar, si ja he mantingut...
Perdó, Eleven Labs és de pagament?
És de pagament. Bueno, és de a veure, la pots fer servir una miqueta sense pagar, però és de pagament. És de pagament. Però clar, tens des d'un speech-to-text i un text-to-speech molt potent, des d'això, fins a la capacitat de generar fins i tot, igual que fa LLM, Notebook LLM, ¿vale? Pots generar... a veure, ho fa molt millor Notebook LLM que la IA d'Eleven Labs, és a dir, la IA d'Eleven Labs avui per avui no em serveix per generar, diguem, una secció del podcast, perquè si Notebook LLM ja és, perdó, ja és una conversa molt lleugera, la d'Eleven Labs ja ni te cuento. Però sí que em serveix per fer-ho jo, generar jo el text i donar-li i, per exemple, dir-li doncs que una part la locuti el Dani i l'altra la locuto jo, amb la meva veu ja clonada en una versió. Eleven Labs té dos nivells de clonació. Un primer nivell que és, doncs, bueno, d'estar per casa, molt correcte, però bueno, no té les inflexions, etc. I un pro que aquest ja està al nivell de que li pots passar un text. I jo he fet aquí la prova a casa amb els altaveus pujats d'escriure-li directament Susana, puedes venir? I venir la meva dona i dir, ¿qué quieres? Saps? O sigui,
yeah, brutal.
Ostres, i flipada, dir, és que té les mateixes inflexions de veu que tu.
Hi ha català? No.
A la versió 3, sí.
Sí.
L'última versió, sí.
Sí, sí.
A Eleven Labs, parlem.
Sí, no he fet la prova de què tal el resultat, però tenir-la la té. Perquè és que, a més, van canviant els models. Hi ha infinitat de models. Jo la veritat és que no m'aclaro encara gaire amb el tema dels models que està fent servir Eleven Labs. ¿Vale? Però té moltíssimes coses i jo crec que un podcaster independent que, a més, ho fa sol, que no té a mà moltes vegades gent per donar-te la rèplica. Perquè, clar, el podcast que estem fent avui
ho fa, és molt dinàmic. És molt dinàmic. Xavi, jo quan t'escolto a tu que fa servir això, se'm passa més ràpid l'estona. Perquè com no és una... A veure, sí que és veritat que guanyant entrevistes és una altra cosa. ¿Vale? Sí, que sí, les entrevistes tenen un problema, que depèn del joc que et doni l'entrevistat.
Correcte.
No tots... Però bueno, correcte. Quan és tertúlia és una altra guerra, però quan estàs sol davant, aquests mecanismes que t'ajuden a que sigui més interactiu, per poc que els incorporis, et canvia brutalment el d'això. Sí, sí.
Clar, per això aquestes són les parts que sí que faig servir i no vull abusar. Clar, i mira, em ve molt bé aquest feedback i ja és la segona vegada que el tenim, perquè no vull abusar precisament perquè tinc la sensació de que torna a aparèixer el síndrome de l'impostor clar, si faig servir aquestes coses, la gent pensarà, ostres, li està fent la IA, saps? Ostres, no, no és que t'ho estigui fent la IA, sinó que es fa servir la IA precisament per intentar trencar aquests moments i que hi hagi un major dinamisme dins de l'episodi.
Però no és per fer-ho contínuament ni tot el contingut. Jo crec que no clar. Té sentit en un podcast com el teu. Però sí que hi ha moments com una intro d'un tema. Right? Allò que sí. Fas una falca petita per introduir una part... Estàs parlant d'un tema que té com diferents parts. El Ceco en Freqüència és un podcast sobre radioafició que té capítols realment tècnics i que tinguis una altra veu que et vagi fent de separador, per exemple, és molt pedagògic i ajuda molt a entendre els conceptes. Jo sé que tu fas servir molt això i aquí sí que té tot el sentit del món.
I és que si no és suporífer... Perquè, clar, jo sento... Jo, mira, tens, per exemple, el cas de l'Emilcar, l'Emilio Cano és un tio que sap molt, que a més té una forma de parlar que, no és, que és molt raro que se't faci monòton, etc. Però ell, molts dels seus episodis, és ell sol parlant. Jo hi ha molts moments que desconnecto quan l'estic sentint, vale? Perquè és molt fàcil, si hi ha una persona donant-te-la... parlant-te a l'orella durant 30 minuts, que vagis desconnectant perquè el nostre cervell no és capaç d'aguantar 30 minuts de xapa. ¿Vale? Sí, clar.
Excepte que siguis un autor, que facis pauses, que entonis... Però això no té sentit en un podcast informatiu.
I tot i així, fica'm algun efecte de so, fica'm alguna cosa per relaxar. Perquè és que si no... Té
una cortineta musical i...
Sí. Clar, alguna cosa. Trenca'm. No puc passar-me 30 minuts escoltant... d'una manera... Pum, 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 pum. Ves-me trencant. I per això, a vegades, és positiu, molt positiva la IA, perquè et permet crear aquest tipus de coses que és que, de veritat, seria impossible fer-ho d'una altra manera. Perquè jo no puc. I a vegades, jo acabo d'editar l'episodi... l'acabo d'editar, potser, a la 1:30, a les 2 de la matinada. Jo a aquesta hora jo no puc demanar-li a ningú que em faci una veu, per exemple. Vale? Però, ostres, gràcies a la IA ho tinc a un clic i puc dir, ei, se m'ha corregut ara que puc fer aquesta entradeta, vinga, la locuta amb la veu del Dani, o la locuta amb una veu de noia que em sembla que em queda millor, tal, aquesta falca, mira, vaig a provar aquesta... Ostres, tio, això és brutal. Però, clar, petites coses que et permeten vestir una miqueta més l'episodi. I això en quant a producció. Ja està. A nivell de so, no faig reenviar. Ho faig tot amb Audacity, filtres, etc, etc. Per exemple, tot el que són converses, si hi ha una tertúlia, si hi ha una entrevista, el que sigui, jo treballo cadascuna de les pistes. Jo cadascuna de les pistes, compressió, treure P's, treure S's, el que sigui, i després ni ballar i que surti tot el millor possible. A vegades funciona, a vegades la cago, però bueno, és el que hi ha. I després, com a postproducció, com que bé, ja he anat fent partícip a la IA, perquè això és una cosa que faig, la faig partícip. Encara que hi hagin coses que jo faig, jo li dic, he hecho esto, y he hecho esto otro, y he fet això i he fet l'altre. Per què? Perquè quan ja he acabat, llavors li dic, dona'm la descripció de l'episodi en el format que ja saps. I ja me la genera. I jo l'únic que he de fer és incorporar els enllaços, vale, que vulgui posar, perquè tota la resta ja m'ho dona. I això, sembla que no, però em treu molta feina de pensar, a veure com resumeixo, etc. Jo, si tinc convidats, li vaig dient quins convidats. Si tinc talls, li vaig dient de qui són. Voy a poner el corte de tal, el corte de qual, d'este indicativo, d'este otro, és tal, 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 perquè després m'ho tregui. I llavors això m'ajuda molt. I fins aquí, ja no hi ha gaire... Clar, una vegada que tinc tot això, després si vull fer un tuit, li puc dir, va, ara sàcame-lo com a tuit, ¿vale? Ajusta-m'ho com a tuit. I ja està. Però, perquè moltes vegades el que dic, potser acabes molt tard i no tens ja el cap com que per pensar, ostres, ara m'he de parar a pensar
sí,
el missatge que posa en el Telegram, el no sé què. Ostres,
mira, hem acabat ara acabarem el programa ja avui, que avui no hem posat ni falques ni res, hem fet tot el contrari del que diu el Xavi que s'havia d'haver fet, ho hem fet tot malament, però és veritat que hem sigut tres i hem anat canviant de veu, Però jo avui, per exemple, no faig la postpro. Estic cansat mentalment, hem fet 3 hores, una hora i mitja de tertúlia llarga, per cert. Demà al matí, quan m'aixequi, ja generaré l'àudio, ja faré i mentre estic escrivint o donant-li format a l'entrada i buscant la imatge, ja deixo que faci la transcripció i tota la història. Però sí que és veritat que en millor o menor grau la IA ens ha ajudat. També és veritat que hem hagut de seleccionar aquelles eines que realment s'adapten més al nostre procés, ¿vale? Però bueno, jo estic molt content de... Sobretot a la feina de Softcatalà, en el cas concret de Mossega la Poma, se'ls ha d'agrair molt que hagin pogut posar-nos per transcripció una eina pensada per la gent que fem contingut en català. I després, reiterar el que parlàvem una mica off the record abans de començar, que jo estic supercontent per la fiabilitat de Perplexity Pro, que la he començat a fer servir per Mossega la Poma, i m'ha agradat tant que l'estic fent servir per qualsevol tipus de cerca. Vull dir, avui sí que puc dir que Perplexity Pro m'ha substituït totalment DuckDuckGo o Google o qualsevol altra, perquè li dono una frase més completa del que necessito i m'entén perfectament. O sigui, m'entén el que jo vull amb el grau de profunditat que vull, com a molt una o dues explicacions addicionals més perquè baixi de nivell o aprofunditzi en un tema i ja està. Sí, sí, molt bé.
Mira, un altre ús de la IA, ara, abans d'acabar, tema de drets d'autor, per exemple, que a vegades em trobo amb que vull fer servir... Mira, a l'últim episodi que vaig posar un trosset del Nodo i
clar, sí, et va quedar una mica... Va haver moments que dius, hòstia...
Sí, ja ho sé, era una mica cringe, com li diuen, sí, ara? Sí. Cringe?
Bueno, sí, no, clar, no sé ben bé, però...
És història.
Però ja, era història.
Però clar, és història.
Sí. Llavors, parlàvem dels inicis i de l'extensió de la ona mitja, per entendre'ns...
Sí, dels inicis de la ona mitjana
a l'estat espanyol.
A l'estat espanyol. Llavors, clar, resulta que algú... bueno, algú no, un grup basc té una cançó que comença amb aquesta, és un grup punk, i comença, la cançó comença amb aquesta sintonia del Nodo. Llavors, em saltava el copyright constantment d'aquest grup que es deia OST, em sembla, o una cosa així. Clar, llavors era, com faig ara per poder saltar aquest copyright, que no és real, perquè la sintonia del Nodo no és d'aquest grup OST, però com que ells han sigut els primers, suposo, que ho van pujar a YouTube, doncs s'han quedat amb els drets. Doncs, bueno, tot això també ho treballo amb la IA i li demano com ho puc fer. Fem una prova, aquí sí que faig una mica de postpo, fem una prova, potser, de posar-lo a un por dos, a un por tres, a veure si podem fer que la gent ho reconegui, però que salti el copyright, etc. O preguntes d'aquest tipus més legal de quants anys... O sigui, bé, això de qui és l'original i si fa més de 70 anys, etc. Bueno,
pots fer-ho servir.
Legals.
Molt bé, nois, portem més de gairebé 1:40. Déu-n'hi-do el que s'ha extès avui al podcast. Us agraeixo molt el temps que heu dedicat. Gràcies a l'audiència també per la paciència d'haver-nos seguit fins aquí, però a vegades jo crec que convé de tant en tant que veieu una mica la cuina, ¿vale? Que veieu una mica el que passa al darrere a l'hora de fer creació de continguts. Per tant, si heu arribat fins al final, molt agraïts. Si deixeu comentaris, encara més. Vull dir que, sí, que sí, moltes sí. Gràcies a tots. Dani, Xavi, una abraçada.
Anem una abraçada.
Que avui és molt tard.
Vaig a preparar el sopar.
Vinga, moltes gràcies.
Que vagi bé. Adéu i moltes gràcies.
Adéu.